obrim la digestió cinèfila amb la Goretti Martínez. Goretti, molt bon dia.
Hola, bon dia, Clara. Què tal?
Com estàs després? Suposo que una mica ressecosa després de que ja hagi tancat el cinema Kubrick, no?
Ai, mira, jo és que encara no m'ho crec. Moltes esperances de que, no sé, de que algú entomi aquest projecte que és tan xulo i que puguem tornar a gaudir del cinema en pantalla gran allà al Kubrick, no? Perquè la veritat és que, no sé, sento molta tristor, per aquest tancament.
Molta gent està com la Goretti Martínez, sobretot tots els amants de cinema. Això sí, avui seguim parlant de cinema. Avui exactament de què parlarem, Goretti?
Mira, jo us volia fer unes quantes propostes. D'una banda, maratons de pel·lícules, per fer aquests dies, si esteu confinats, per exemple, i us avorriu, o si voleu passar una bona tarda de sofà i manta. Mm. D'una banda, aquestes maratons, i també alguns clàssics típics dels dies de Nadal.
Els llavors, típics clàssics que val la pena recuperar, no?
Exacte, són clàssics d'aquests que no te'n cansaries mai de mirar-los, no? I hi ha moltes famílies, de fet, arreu del món, que cada any miren aquestes pel·lícules. El tema de les maratons és més, diria, que de la meva família, que som una mica frics, i ens agrada passar moltes hores mirant pel·lícules.
Doncs, i quines maratons tens previstes proposar-nos avui?
Mira, començaríem per Star Wars, per mirar de dalt a baix tota la saga de Star Wars.
Quantes n'hi ha en total?
Són mogollon, a veure, espera que les conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Són 9, però també s'ha de pensar que hi ha aquestes pel·lis que han fet, com diguéssim, entre pel·li i pel·li, per explicar-te el que passa entre una pel·lícula i una altra, han fet altres pel·lícules. Per exemple, hi ha Rogue One, Han Solo, hi ha The Clone Wars, que les tenien entre mi. Per tant, hi ha feina,
O sigui que si volem fer una marató de Star Wars, estarem moltes, moltes hores, no?, entre tot plegat. Sí.
El que podeu fer és fer-les per parts. Per exemple, les tres pel·lis, les més antigues, no? La de Star Wars, La Nova Esperança, L'Imperi Contraataca i El Retorn del Jedi. És una boníssima opció per passar una tarda en aquest univers tan espectacular que és Star Wars.
D'acord. Doncs és això que deies, no? Seria començar, doncs, per exemple, per l'inici, aquestes primeres pel·lícules. Perquè mirar-les així per separat, jo vull dir, mira, doncs vull mirar la sisena pel·lícula. Això és una bona idea?
Jo crec que sí, perquè són pel·lícules... L'altre dia ho parlàvem amb Spider-Man, no? Que sí que és evident que si tu coneixes bé l'univers, en aquest cas, de Star Wars, potser ho disfrutes més en el sentit de que sempre hi ha algun... com ho diríem, això? En fi, algun personatge d'aquests així més dels fans, no? O algun entrellat que coneixen molt bé els fans i el públic en general, que no és tan seguidor, potser no ho coneix. Però igualment són pel·lícules que són pur entreteniment i no deixen de ser un western de tota la vida, un conte de fades de tota la vida, no? Amb els seus bons, amb els seus dolents, i tot aquest missatge que hi ha al darrere, aquella coneguda frase, no? De que la por porta a l'odi, l'odi a la ira, i la ira al costat fosc, no? Per tant, són històries molt universals que et pots introduir de ple, coneguis o no coneguis el món de Star Wars al detall.
Doncs ens apuntem aquest Star Wars, aquest univers Star Wars, com una de les possibles maratons de fer aquests dies per tots els que estiguin confinats, que segur que són moltíssims perquè estem plens de confinats, o per tots aquells que tinguin ganes, doncs, de començar l'any estirats al sofà gaudint de pel·lícules. Per cert, on es pot trobar Star Wars?
Ostres, ara sí que m'has agafat, suposo que Disney Plus deu estar.
Sí.
Disney Plus suposo que estaran totes les pel·lícules.
Sí, és que, perquè...
Jo és que soc tan fric que estic amb DVD.
En sèrio?
Jo les tinc en DVD, perquè ja tinc una edat. I llavors les agafem i les posem del DVD.
Doncs bueno, si algú té moltes ganes de veure Star Wars, sinó que se'n vagi a casa a la Goretti i que li agafi tots els DVDs i ja està.
Exacte, que tenim versions d'aquestes xules, allò, amb la caixa de llauna, saps?
Uau, ostres,
com ha de ser, com ha de ser.
Sí, sí, sí. Bé, i a part de Star Wars, quina altra marató també ens proposes?
Mira, a mi m'agradaria molt recomanar-vos El Senyor dels Anells. I potser l'Àlex ens pot posar el tràiler.
La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido. Y ahora ha sido hallado. ¿Está en un sitio secreto? ¿Está a salvo? Este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron. A Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad.
Doncs ara estàvem escoltant una part del tràiler del El Senyor dels Anells. És més, en aquest cas, què ens ocuparà més hores? Una marató de Star Wars o del Senyor dels Anells?
Star Wars, sense cap mena de dubte, perquè hi ha moltíssimes més pel·lícules. Jo aquí us proposo El Senyor dels Anells, les primeres que va fer el Peter Jackson als anys 2001, 2002 i 2003, que és el llibre del Senyor dels Anells, tal qual està plantejat el llibre. Per tant, La Comunitat de l'Anillo, Les Dos Torres i El Retorno del Rei. Té aquestes parts, el llibre original de Tolkien. I crec que Peter Jackson va fer una molt bona feina d'adaptació, perquè es reconeix perfectament que ell va llegir i molt aquests llibres i va entrar molt en l'univers de Tolkien. I crec que va fer una bona adaptació. No va passar el mateix quan va començar a adaptar El Hobbit, per exemple, que al meu parer se li va anar de les mans completament, ho va allargar, ho va estar com un xiclet i no calia. En canvi, aquí jo crec que va fer molt bona feina. Són pel·lícules que pots gaudir molt, tant si t'agrada el llibre, si coneixes el llibre de Tolkien, com si no, perquè com a pel·lícules funcionen molt bé.
Doncs aquesta del Senyor dels Anells, estàs portant dos clàssics al final i sobretot que ja tenen molts adeptes, o sigui, hi ha gent que és una friqui del Senyor dels Anells o de Star Wars, no? Tenen un exèrcit darrere molt important.
Sí, en el cas de Star Wars potser és molt més nombrós i sí que existeix molt aquesta figura dels frics que coneixen tots els detalls de la saga, tots els personatges, i en fi, tot aquest univers tan extens i tan complex. I en el cas del Senyor dels Anells, jo no domino tant Star Wars, però el Senyor dels Anells soc d'aquestes friquis que amb 8 anys em vaig llegir el llibre i m'encanta. M'encanta tot l'univers que planteja Tolkien i m'encanta com podem aprendre tantíssim de la naturalesa humana amb una història completament d'un món totalment imaginari, no? Per tant, jo recomano moltíssim aquestes tres pel·lícules i són molt bona opció per una bona tarda de cinema i d'entreteniment.
Això sí, ens portes una tercera marató, no? Una tercera proposta de marató.
Aquesta és ja per, diguéssim, high level. Escoltem el tràiler.
Creo en América. América hizo mi fortuna. Y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho. No era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podía ni llorar a causa del dolor. Però jo sí.
Bé, si voleu, comentem. Aquest El Padrino. Suposo que sí. Ja amb la música ja heu captat de seguida que es tractava d'aquesta trilogia de Francis Ford Coppola dels anys 1972, 1974 i 1990. Són tres pel·lícules que expliquen les peripècies de Don Vito Corleone i la seva família. Els Corleone eren una de les cinc famílies de la màfia de Nova York. Són pel·lícules que han passat a la història perquè estan filmades amb una destresa brutal. Realment la narrativa és molt potent, la història és molt complexa i són pel·lícules que han passat a la història i que sempre a qualsevol llista de les millors pel·lícules de la història del cinema i apareixen.
Sí, sí, exacte, sí. Perquè sempre que mires les llistes estan considerades la primera, no? El Padrino i El Padrino 2 també està sempre al màxim amunt.
Exacte, llavors pot ser una bona opció, no? Recuperar aquestes pel·lícules aquests dies i gaudir-les, reveure-les. Jo he de reconèixer fa molt de temps que no les miro, però també reconec que em van impactar molt en el seu moment i que són pel·lícules que, parlant amb cinèfils, no es cansen de veure. Mira que són llargues, eh? Perquè duran 175 minuts, 200 minuts i 163 minuts, respectivament.
Ostres.
I, ara fan les pel·lis superllargues, però abans no. Bueno, ja de tot, no? Però no es feien normalment tan llargues, eren més una hora i mitja, no? I aquestes pel·lícules, bueno, resisteixen molt bé el pas del temps i estan molt ben filmades. Per tant, són una molt bona opció per aquest dia. I si et sembla, passem ja al... Deixem enrere els maratons i passem als clàssics.
Sí.
Perquè, tot i que n'hi ha que són molt nadalencs, per tant, ja ens ha passat una mica l'arròs, perquè ja estem...
Bueno, encara han d'arribar els reis.
Encara han d'arribar els reis. Sí. Però com que són americanes, són més de Santa Claus i tal.
Sí.
Però comencem amb una que és el clàssic per excel·lència del Nadal, que és Qué bello es vivir. Escoltem el tràiler.
Dios, le quiero. No le abandones.
George Bailey debe decidir entre su familia o su propia vida. Estas navidades, Bedford Falls va a cambiar.
George Bailey, te amaré hasta que...
Doncs ara estàvem escoltant el tràiler de Qué bello es vivir, un dels clàssics, no, Goretti?
Sí, aquesta pel·lícula és del 1946, està dirigida per Frank Capra i el seu protagonista és el Jimmy Stewart, també hi apareix la Donna Reed, el Lionel Barrymore, i és una història que recorda en certa manera el cuento de Navidad de Charles Dickens. No sé si ho coneixes, és aquest senyor, el senyor Scrooge, que no li agrada gens Nadal.
Sí, sí, sí.
Tota aquesta alegria de la gent, i a més és molt avar, és molt egoista, i apareixen una sèrie de fantasmes per portar-lo a diferents etapes de la seva vida i el fan adonar que realment ell és una persona important i ha de saber comportar-se doncs, també amb tendresa, ha d'estimar els altres, perquè tots formem part d'aquest gran engranatge, no?, de l'univers. I en aquest cas, no és que el protagonista d'aquesta història, el George Bailey, sigui un egoista ni molt menys, sinó que és una grandíssima persona és una molt bona persona que sempre ajuda amb la mesura que pot a tot el seu entorn, però li comença a sortir molt malament les coses, però fins a un punt que vol acabar amb la seva vida. Uau. La nit de Nadal i vol acabar amb la seva vida perquè no es veu amb cor de suportar-ho més. Llavors, un àngel se li apareix en el darrer moment i l'acompanya també per diferents etapes o moments de la seva vida per fer-lo adonar de la importància que té que ell hi sigui.
Uau.
Perquè sigui conscient que no ha de desaparèixer, perquè ell és molt important per la seva família, pels seus amics i per la seva comunitat en general, no? És una pel·lícula molt maca. Jo, si no l'heu vista, us la recomano. Sí que és antiga, sí que és naïf, en cert punt, però és molt bonica i és molt emocionant.
I també reivindicar la vida, i és un missatge positiu. Després d'últimament que tants missatges que estem rebent negatius, també que els suïcidis, la salut mental estan a l'ordre del dia, doncs també va bé a vegades recuperar aquestes històries que animen a seguir vivint. I després de Que bello es vivir, quin altre clàssic et vols fixar, Goretti?
Mira, no sé com anem de temps, però potser passaria a Plácido, que és una pel·lícula espanyola de Luis García Berlanga de 1961,
sí.
Que a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, m'encanta.
¿A usted qué le ha tocado, anciano del asilo o pobre de la calle? Porque los de la calle los tenemos abajo.
No sé. Yo preferiría anciano. Los ancianos están más desamparados. Además, usted sabe que perdí a mi padre. Y con un anciano lo recordaremos más.
¿Qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias?
Tía, que está muy emocionada. Sí,
aquest inici de tràiler ja veieu una mica per on van. És una petita de província i unes dones burgeses tenen una idea, que és organitzar una campanya nadalenca amb el lema «Siente un pobre en su mesa». No? És una mica de solidaritat nadalenca.
Sí.
I és una pel·lícula divertidíssima, molt crítica amb el moment i amb la societat en la qual estava, no? Perquè és una pel·lícula del 1961, per tant, en plena dictadura franquista, i tot i així la gent la va anar a veure al cine i la va disfrutar i va riure molt. I, és un bon exemple de com l'humor ajuda a que històries molt crítiques arribin a tothom i puguin saltar-se la censura perfectament, no?
I estem parlant de Berlanga, no? Que per tots aquells que no coneixem Berlanga, que no haguem vist mai cap pel·lícula, ara deies que eren, doncs, això, que tenien crítica social, que eren humorístiques. Per què creus que hem de recuperar Berlanga?
Perquè és probablement un dels millors directors del cinema espanyol i europeu, m'atreveixo a dir, per molts motius. O sigui, no només per la manera de fer cinema, sinó per com entenia també la societat en la qual vivia i com expressava i descrivia tant el millor com el pitjor de les persones, no? Jo crec que és un director imprescindible, o sigui, però totalment. I val la pena veure totes les pel·lícules. A més, ell treballava molt sovint amb un guionista que es deia Rafael Azcona, I eren molt especialistes en això, en fer sàtira i crítica per poder saltar-se la censura, però aquestes pel·lícules es veien, no? I es veien en un moment on moltes altres eren retallades o manipulades. Mm.
També sabien jugar amb els límits.
Exacte, sabien molt jugar amb els límits. Altres pel·lícules d'ell, El Verdugo, Bienvenido a Mr. Marshall, per exemple, que són pel·lícules totalment imprescindibles i fa molts anys que estan fetes, però que les pots veure ara segur que t'arrenquen un somriure o alguna riallada, perquè realment són molt bones.
Doncs ens apuntem aquest clàssic Plàcido de Berlanga. I tenim temps per un clàssic més, Goretti.
Doncs mira, jo us volia proposar Eduardo Manos Tijeras.
Mm. Què és això?
Escolta'm una mica de què va.
Vale.
Que en su coche dentro iba un hombre con ella. No he podido verle muy bien, pero está muy pálido. ¿Os habéis fijado?
Es tan diferente.
Completamente diferente.
¿Imagináis lo que podría hacer de un solo tijeretazo?
¿O deshacer?
Eduardo Manos Tijeras és una pel·lícula del Tim Burton, és del 1990, que buscant la informació per la secció vaig pensar, uf, fa una pila d'anys. Jo la vaig anar a veure al cine, aquesta pel·lícula, quan es va estrenar. És el protagonista és el Johnny Depp, surt la Winona Ryder, també la Diane Weiss, i és una pel·lícula preciosa. Durant una nit de Nadal, una senyora, una àvia, explica a la seva neta la història d'Edward Scissorhands, que és aquest Eduardo Manos Tijeras, que és un ésser creat per un científic. Sembla una persona, però li falten les mans. Falten les mans i té tisores en lloc de mans. I és una pel·lícula molt bonica, molt adient per veure durant les festes de Nadal, i amb una imatge molt potent, tot un muntatge de colors i de personatges molt, molt característics, molt de l'univers del Tim Burton. La veritat és que us la recomano profundament, perquè, a més, és una pel·lícula molt maca sobre el fet de ser diferent, sobre com qui és diferent té molts problemes per adaptar-se a una comunitat.
Doncs pel·lícules que ens portes, Goretti, que també ens ajuda una mica a reflexionar, no?, sobre el món en el que vivim mentre gaudim això d'una bona sessió o unes quantes de cinema, com en el cas de les maratons. Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies, Goretti, per totes aquestes recomanacions que ens feia. Recordem, hem dit les maratons de Star Wars, del Senyor dels Anells i del Padrino, no?
Sí.
I després estàvem parlant de clàssics com Que bello es vivir, com la de Berlanga, que es deia Plácido.
Plácido, exacte. I n'hi ha molts més, eh? També sí. Podeu veure The Illusion també en Se vive, podeu veure Los fantasmas atacant al jefe, i de maratons se'n poden fer d'altres. Harry Potter, per exemple, seria una altra de les opcions.
Ja ho sabeu, si no, sempre podeu recuperar totes aquestes digestions cinèfiles del Carn d'Olla, ho podeu fer a través de la web, i així doncs també us ho podeu apuntar bé i triar remenar entre totes les propostes que ens porta fent des de fa dies ja la Goretti. Moltes gràcies, Goretti.
Gràcies, que vagi molt bé.
Una abraçada, adéu.
Les notícies locals i comarcals, una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 2:15 i us oferim un nou repàs a la informació comarcal a Ràdio Vilafranca. Us expliquem, entre altres temes, que l'any 2020, l'any de la Covid, van morir a l'Alt Penedès un 20% de persones més que l'any anterior. El 2020 a l'Alt Penedès van morir 1.071 persones, el que suposa un 20% més que l'any anterior, que van morir 892 persones. Aquestes són les dades que ha publicat l'IDESCAT i que, com en el conjunt de Catalunya, constaten els greus efectes del coronavirus entre la població. Tot i això, el Penedès, junt amb el Camp de Tarragona i les comarques gironines, és dels llocs on es va registrar les taxes brutes de mortalitat més baixes. L'any 2020 es van registrar a Catalunya 79.784 defuncions. En relació amb el 2019, es va registrar un augment del 23,6% en termes relatius. Per tant, la mitjana catalana és superior també a la de la comarca de l'Alt Penedès. Les comarques, de fet, on més morts es van registrar van ser el Bages, el Pallars Jussà, el Barcelonès i l'Anoia. L'Associació de Comerciants Centre Vila es mostra satisfeta del resultat de la pista de gel que ha tancat portes aquest diumenge. Aquest diumenge es va iniciar, de fet ahir, millor dit, es va iniciar el procés de desmuntatge de la pista de gel que en les darreres setmanes ha estat instal·lada a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca. Diumenge, com dèiem, i que coincidia amb el darrer dia de comerços oberts abans de Reis, era també l'últim dia de funcionament de la pista. Des de l'Associació Centre Vila, la seva gerent, Yolanda Lezcano, explica que muntar la pista enguany va ser una opció de risc i que la decisió es va prendre abans de saber que hi hauria una nova onada de coronavirus com l'actual. Des de Centre Vila es mostren satisfets del resultat de la campanya de la pista, assenyalen que han rebut moltes visites d'arreu de Catalunya de persones que, a més de patinar, han donat vida econòmica a botigues i restaurants de la vila. En relació al balanç econòmic de la campanya de Nadal, enguany encara cal fer números, però la sensació és que estan en força bé. Aquest diumenge, el darrer de comerços oberts abans de Reis, ha estat, però, un diumenge de major tranquil·litat en l'activitat comercial. Però, segons el joier Xavier Lezegui, està sent una campanya força bona, malgrat que, a diferència de l'any passat, quan les sensacions eren d'anar a millor, enguany la sensació en la recta final és d'anar a pitjor. El primer concert de l'any del Festival Músic Veu amb l'Orquestra Orcemis s'ha canviat de data. Inicialment, el concert d'any nou estava programat per aquest proper diumenge 9 de gener, però els organitzadors del festival han anunciat un canvi de data. Finalment serà el diumenge dia 6 de febrer a les 7 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca. Es tracta d'un concert d'any nou amb valsos i polques d'Strauss, protagonitzat per l'Orquestra de Cambra de l'Empordà en un nou format i denominació. Orcemis, que és una formació de 13 músics de corda i el seu director, Diego Miguel Urzanqui. Amb més de 30 anys de trajectòria i més de 3.500 concerts a països de 5 continents, l'Orquestra de Cambra d'Empordà es va convertir el 2019 en cooperativa, promovent el model d'autogestió. El concert, com dèiem, passa d'aquest proper diumenge, 9 de gener, al dia 6 de febrer, en el mateix indret i horari, diumenge a les 7 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria. I les agències de viatges de Vilafranca viuen un Nadal i un cap d'any amb molts alts i baixos. La sobtada irrupció de la sisena onada del coronavirus ha tingut efectes també en la planificació dels viatges de moltes persones que solen organitzar per aquestes dates. Nadal i cap d'any concentren una part rellevant de la demanda d'hivern, però els condicionants de la pandèmia s'han deixat notar en les anul·lacions i en els canvis de planificació. Amb tot, un sector de la clientela s'ha mantingut ferm en el seu desig de viatjar i les agències vilafranquines, per exemple, estan vivint un període nadalenc lluny del desitjat, però amb més moviment que no pas el de l'any passat. I és que hi ha persones que ja no volen passar més temps tancades a casa. Un dels fenòmens que s'ha produït aquest any és el de l'anul·lació de planificació de viatges que tenien en marxa moltes persones, és a dir, que encara no estaven contractat el viatge, però que ja s'havien fet les consultes pertinents a l'agència i només quedava fer efectiu el contracte. A Viatges Ecuador, per exemple, ho han notat molt i també han tingut algunes cancel·lacions.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Trobareu el que vulgueu amb joies, polseres, penjolls, arracades, creus, medalles i rellotges de plena actualitat. Tot a un preu molt competitiu, no ho dubteu. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida. També comprem plata i l'or vell o usat que no us poseu i paguem en efectiu i al moment. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Carrer del Nord 16, telèfon 93 892 2027.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí. Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amics per sempre, Amics per Sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
El mes de desembre és màgic. Per això, a Nou Sumape, el vostre magatzem de confiança i proximitat, obrim les portes del Nadal per entrar a les vostres llars i fer realitat els somnis de petits i grans. La cara del pare al veure el seu televisor LG OLED amb Smart TV, els ulls de la mare obrint la caixa del nou iPad Air o la il·lusió del germà donant gas al seu patinet elèctric. A la nostra botiga podeu trobar grans electrodomèstics de primeres marques, ja que som distribuïdors oficials directes de fàbrica de Balai, Bosch, Siemens, Teca, SMEC. També som botiga oficial del Grup Carrera, amb les millors ofertes del mercat. Com a novetats tenim els últims models d'iPhone reacondicionats, robots aspiradora i robots de cuina, aspiradores d'escombra, ofertes amb paelles, cassoles, planxes... Pagament fins a 24 mesos sense interessos. Us portem el nou electrodomèstic i us retirem l'antic de franc. Aprofiteu la campanya fins a final de mes. La vostra compra us pot sortir gratuïta. Nou Sumape. Estem al carrer Parellada 26, 28 i 30 del polígon industrial Clot de Moja. Olèrdola. Pàrquing gratuït.
Passen 7 minuts de 11:15.
Bon Nadal.
Tornem a obrir el consultori avui amb la Ivet als estudis de Ràdio Vilafranca. Molt bon dia, Ivet.
Hola, bon dia.
Preparada per donar llum a la foscor?
Preparadíssima.
I un que no està tan preparat, perquè hem hagut de trucar-lo uns quants cops i està mitja adormit avui, és el Jordi Llopart. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, i tu com estàs?
Jo bé. Ara, toca a mi estar fora de la ràdio.
Doncs bé, no t'hem sentit molt bé, suposo que ara si et mous, el que sigui, ja reprendrem la connexió. Avui, el tema del dia és... com adaptar-nos bé a les famílies, o sigui, quan anem a un lloc nou, a una família nova, doncs com aconseguir temes de conversa, com fer aquestes coses per estar una mica més adaptats. Vosaltres com ho porteu, això de les famílies polítiques?
M'encanta, perquè el Jordi i jo donem consells de moltes coses que experts no som. Bueno, no sé, Jordi. Jo de famílies polítiques
clar,
no...
Espera, parla per tu.
Tu has conegut molts sogres?
En aquest tema sí.
Vale.
Per favor. Ens hem de comportar com espies, aquí.
Escolta'm, tu, Jordi, ets el típic que caus bé a la família de la parella o creus que no acabes de despertar moltes
bé,
coses
bé,
bones?
Bé, caic bé, jo.
Sí, sí, caus bé?
Sí, normalment sí.
Jo crec que tu ets el típic que caus bé com a les germanes, en plan, com el cunyat, no? En plan, mira que gracioset, el Jordi. No tant com a la mare.
No. O sigui, jo sóc més de caure millor a la família...
Que a la nòvia.
Ai, que a la nòvia, exacte. que a la nòvia, molt bé, gràcies, Clara.
Allò que ho deixen i li sap més greu. Això passa molt, que una parella ho deixa i li sap més greu a la família que no pas a la mateixa parella.
Exacte, a l'àvia que diu, oi, pobra, que no, molt maco.
Jo no tinc experiència així en que em presentin sogres i aquestes coses. No, la vida no m'ha portat per aquests camins. Però tinc la teoria que sóc la típica que cauria bé a les famílies.
Sí?
Sí, de veritat.
Jo també crec, Ivet, a tu.
Oi?
Sí, sí. Però teòricament.
Com?
Teòricament, dius.
O sigui, no m'ha passat. Llavors, és la meva teoria. Però jo crec que passaria molt fort, perquè doncs quan era adolescent i tal, era la típica que deien, bueno, vaig a festa, va a la Ivet, llavors tothom el deixaven anar. Llavors,
sí?
Clar, si caic bé a les mares dels meus amics, a les de la meva parella també l'hauria de caure bé.
Sí.
Eren tu garantia de responsabilitat.
Sí, la veritat és que sí. Sóc compartida, això.
Molt bé, és perquè eres molt responsable o...?
Sí, sí.
Ah, val. Abans o...?
Ara també.
Va.
Sí, m'estic treballant, no sé tant, però sí.
doncs ara, després de conèixer una mica aquesta situació, anem a donar consells a la gent. O sigui, el que nosaltres necessitem és que ens doneu trucs, però trucs de veritat, eh? Trucs que vagin bé per tenir temes de conversa. Com ho hem de fer?
A veure, Jordi, tens alguna idea o disparo?
Sí, home, has d'anar mínimament preparat, ja directament, has de ser una mica de treball de camp, no? I no pots anar a pecho descubierto al sopar.
Vale, treball de camp com?
Alguna cosa, en plan...
Treball de camp com?
A què es dediquen? Mirar-se el no sé, interessar-te una miqueta per la vida de la família en general, com a ecosistema.
Com que costa una mica de sentir bé el Jordi, sí, si parem atenció se sent molt bé, però si no, no. El que estava dient bàsicament és això, no? D'espiar-los una mica per poder, doncs, saber quins són els seus punts febles, els seus punts forts, què li interessa, què no li interessa, no?
Puntualitzem. Espiar-los no vol dir seguir pel carrer a la família política, perquè en el cas que et descobreixin o que vegin una persona que encara no coneixen perseguint-los pel carrer i després apareguis a dinar, serà estrany. Vull dir, no et farà entrar en bon peu. Espiar-los crec que referia a mirar les seves xarxes socials i una mica aquestes coses. Aquestes coses que fem ara al segle XXI.
El LinkedIn, per veure quina feina tenen, també. Aquestes, o sigui, una mica per assabentar-los. Tu, Jordi, ho has fet?
Sí, clar. Moltes vegades.
Però això és bo i perillós, no, Jordi?
No, la veritat és que jo m'agrada molt escoltar. Llavors és com interessa't pel que t'estan dient.
Clar, això t'anava a dir. Jo crec que és una mica perillós espiar.
Pot ser que sigui... M'escolteu bé?
Sí, digues, Jordi.
Ah, vale. Jo crec que al principi sí que és una miqueta més... No sé. No és tan fluid, però si vas escoltant el que diuen i vull dir, en una família hi ha molta gent, llavors es toquen molts pals. Simplement escoltes una mica i veus quin va pel teu camí i és més com tu, i llavors... Vas ajuntant, vés buscant aliats. Dius, mira, el cosí de per part de Jaqueta, doncs mira, també estudia el mateix que jo, pues entendre.
Ara has dit una paraula molt important, aliats. És important no tenir aliats en una taula, en qualsevol lloc, des d'un grup d'amics que no coneixis gaire, des de, això, doncs, un sopar familiar. Qui són uns bons aliats? És un gran tema.
A qui li caiguis bé. Està claríssim, o sigui, està claríssim. El teu aliat no depèn ni de gènere, ni d'edat, ni de res, ni de proximitat familiar amb la teva parella. L'aliat és a qui li caus bé, perquè és aquella persona que et defensarà. Llavors, jo opino com el Jordi, que escoltar és molt important. Jo sóc més de, quan arribo a un lloc nou, veure quines dinàmiques hi ha, com es mou, com tot, i llavors com posicionar-me una mica, no? Com buscar el meu lloc allà. I si te sentes del costat d'aquella persona per menjar, millor, o davant. En plan, no et fiquis l'aliat a l'altre costat de la taula, que llavors queda estrany la conversa. Així com partint tot.
Clar, perquè també
sí, és important. Però això a vegades no es pot triar. A vegades hi ha famílies que els llocs es tenen superestipulats i no pots triar.
Ja, és veritat. És
normalment
cert.
T'assentaràs al costat de la teva parella, que és el millor aliat.
Depèn.
Llavors, també està bé això. Depèn del moment del sopar, del dinar, del menjar, perquè, per exemple, per tancar el gel... Jo sé que l'Ivet no és molt fan dels cunyats i els cunyadismes, no. Per dir, però jo crec que per trencar el gel està bé posar-te al costat del cunyat.
Jo crec que seràs el cunyat, tu. Jo crec que
no em deixarien tornar si em fiques al costat del cunyat. Joder. Dirien, no, és que aquesta noia... No, jo tinc... O sigui, com... Lo de les xarxes socials, primer m'ha semblat bé, però després he pensat que era com perillós. Perquè si tu ja tens com molta informació, quan t'expliquen aquella informació, en plan, ah, sí, doncs jo treballo a la banca, però tu ja ho sabies i saps que és com el Banc Santander. Llavors és com que ja no et fas el sorprès. Llavors és una mica com estrany també fins a quin punt quanta informació tenim. Jo crec que
clar,
és guai...
Clar, perquè no podem acceptar, no?, que tenim la informació.
Clar, no. No.
Semblarem psicòpates aquí.
Exacte. O sigui, ens tancaran en algun lloc. Jo crec que és guai jugar. Soc molt fan de jugar. Llavors, com típic joc de sobre tal o tal moment que genera com un canvi de dinàmiques, que rius, que fas bromes, això és guai. Tant si riuen una mica de tu, però, o sigui, com amb tu, però com que ets l'objecte de riure, o si tu rius d'algú que va perdent o tal. Crec que això dona un moment de destensar una mica l'ambient.
Però el tema dels jocs també hem de vigilar, perquè a vegades hi ha gent que jugant a l'Uno es torna boig i quasi que s'enfada i quasi si treus un xup a 4 ja no et mira durant una hora. Vull dir, hem de vigilar quins són els jocs més bons per jugar en família. Ui. I crear també aquest caliu. Tu, Jordi, en tens algun?
De mímica.
Ah, de mímica.
Ja, és bona.
Sí. Bingo no, està clar. Bingo no. Diners pel mig no...
No.
No, no, bingo no.
Bueno, tot i que trobo que és bastant intergeneracional.
Sí, però per començar...
Hi ha una altra versió de bingo que és molt divertida, per cert, que així dono idees, que és un bingo musical, que és que trieu unes quantes cançons, feu una llista de cançons i després, doncs, en comptes de dir números, aneu posant, feu una llista de Spotify aleatòria i llavors aneu posant les cançons, aneu ballant i llavors si teniu aquesta cançó, si diuen el Waka Waka i vosaltres a la vostra targeta de bingo teniu el Waka Waka, doncs dieu, vale, Waka Waka.
Veus, jo crec que és divertit, crec que és un joc que pot estar bé perquè tampoc has de dir massa, llavors pues, com si no acabes d'encaixar amb la dinàmica, no passa res, però et fas els riures, vull dir, està bé.
No és mala idea, el bingo, al final hem dit. Quin és, ja, per acabar, el consell ideal per tota aquesta gent que, mira, doncs, s'ha salvat per Nadal, per exemple, però sí que el dia de Reis haurà d'estar amb la família. Quin és el millor consell?
Busca't un aliat. Les dinàmiques són vàries. O li espies les xarxes socials i veus que pot ser amic teu i ja t'hi ha coses a xerrar, o l'escoltes i llavors vas descobrint amb qui encaixes més, o fas preguntes així poc invasives, si us plau, no volem el típic que pregunta coses que no vull respondre, en plan, típica tita que et diu, hi ha el nòvio, ai senyora, si no t'estic explicant jo és perquè no em ve de gust xerrar del tema, i tampoc el necessito, i després, o jugar. O sigui, tu busca com una dinàmica d'aquestes per aconseguir algú afí a tu.
Doncs... Alguna cosa més a afegir, Jordi Llopart?
És que no hi ha res més a afegir, ja ho he dit tot bé. Disfruta, enjoy your life.
És veritat.
Vull dir, si et convé a dinar, disfruta. I coneix gent, o sigui, com si anessis a algun lloc nou. Vull dir, potser també podries mirar de no pensar que és la família de la teva parella. I dir, doncs, com qualsevol sopar, normalment caig bé, tal, no sé què, doncs...
I ser tu mateix, perquè al cap i a la fi t'acabaran descobrint, si no.
Sí, dures molt amb la parella,
exacte,
perquè últimament les parelles t'han de tenir curiositat.
Segurament t'acabaran descobrint, si és veritat, no?
No, no, vull dir, si faig un paper, després diran, i aquesta noia?
Sí. No, no, sí, sí. I ser naturals.
Ser naturals.
Però fins un punt, perquè a vegades la naturalitat també espanta, que no... No, naturals i dir, bueno, doncs, si em ve de gust cosa dolenta fora del ventre, no és aquesta l'actitud.
No és l'espai.
No. Jordi Llopart, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per
portar-me. Una abraçada cap a... I què es diu? Avinyonet? Avinyonou? Com es diu ara?
Avinyonou, al poble, al municipi Avinyonet.
Ah, val. Doncs què diem? Avinyonet o Avinyonou?
Avinyonet, així em donau més.
Molt bé.
Sí. Més gent abraçada.
Sí. M'agrada, és més maco, Avinyonet. Mm. Sí, sí, sí. Doncs una abraçada, Jordi, cuida't molt.
Igualment,
adéu. A reveure.
I a tu, Ivet. Adéu. Un plaer sempre escoltar els teus consells i sabem que series la millor jove, la millor tot.
Tu que em veus amb bons ulls.
Mira, ara et començarà a trucar gent de dir,
m'arribaran propostes per e-mail.
Sí, sí, pels meus nets o netes. Cuida molt i ens veiem demà.
Fins demà.
I tornem a parlar de caganers, tornem a parlar de personatges il·lustres amb el Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Escolta'm una cosa, ahir vas deixar el llistó molt alt amb la pastanaga bullida, avui sí. Et pots superar?
Això és fatal, perquè començar l'any i començar amb el llistó alt, a partir d'aquí tot farà baixada.
Sí, sí.
No pot ser de cap manera. Bueno, avui parlaré d'Alexia Putellas, Clara.
Alexia Putellas, que fa un any, segurament, si n'haguessis parlat d'ella, el 99% de la població no sabria qui era. I ara...
Segur?
Fa un any? Sí. Fa un any jo no sabia qui era Alexia Putellas.
De veritat?
Sí, fa un any sí.
Boia.
Bueno, i els presidents de... I els candidats a la presidència del Barça no sabien qui era quasi cap de les jugadores del primer equip femení.
Això és cert.
Això és cert. I, doncs, a veure... Alexia Putellas, per tothom qui encara no la conegui, ara sí que ja quasi tothom la coneix, qui és?
Alexia Putellas és la millor futbolista del món ara mateix, catalana, i és la primera pilota d'or, el primer guanyadora de pilota d'or català, segurament de les futbolistes més talentoses que existin mai, i ara mateix és la capitana del Barça i ha conduït el Barça a guanyar la Champions femenina, lligues i a construir aquesta època d'èxits del futbol femení en aquest país.
Sí, 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 ella ha estat una de les artífexs. I per què ha de ser caganera del Carn d'Olla?
Coi, doncs clar, perquè s'ho mereix, perquè és una de les personalitats catalanes més importants de l'any passat i segur que ho serà aquest any i els anys que vindran. Aquest és el primer motiu, que és la mar d'eloqüent.
Sí, sí.
No s'hi pot dir res.
M'agrada perquè has començat l'any presentant personatges que denoto que et cauen bastant millor que els que ens vas presentar els primers dies, que era Carles Puigdemont o Pere Aragonès.
Exacte, propòsits d'any nou, no tira tanta ràbia per la boca. No. No ho faig amb ràbia, en el fons, com faig això.
És crítica constructiva.
Intento criticar amb motius sempre, exacte. I constructivament.
Sí. I sempre amb raons. I bé, dona la segona raó per la qual Alexia Putellas pot ser una bona caganera.
Bueno, no és tan bo, sinó perquè és de Mollet del Vallès, que és una ciutat que fa força caguera. No sé si comparteixes l'opinió.
És que no hi he anat mai a Mollet, no et puc dir res.
Jo tampoc, però com que totes aquelles ciutats del Vallès em semblen bastant, anava a dir putrefactes, però me n'he adonat que era bastant dur. Però bueno, em semblen una mica bastant dures de veure.
Home, però una cosa, has anat mai, per exemple, a Sabadell o Terrassa?
Sí, Terrassa, sí. Sabadell, no.
És que Sabadell, l'altre dia vaig sentir una frase que m'ha fet molta gràcia, que és que molta gent parla de Sabadell, però ningú mai ha estat a Sabadell.
Això és veritat.
Sí, no, veritat, jo tampoc sí. He estat, eh? I el Marc Pujol, amb el cap, no sé si m'està dient que tampoc hi ha estat, el nostre tècnic.
No. Tampoc fa falta, eh? Vull dir, no sé si és molt obligatori anar a Sabadell o no. No sé què hi ha en el fons. Si no hi hem anat, segurament és perquè no hi ha res que ens hagi cridat.
Crec que hi ha una discoteca bastant famosa.
Sí, bueno, bastant famosa últimament, no? Perquè sí. És on hi ha hagut aquells aldarulls.
Sí. Doncs amb més raons per no anar-hi. I
exacte.
Seguim amb les raons de l'Alexia Putellas.
Va bé, un altre atac a l'historial, i que també fa bastanta caguera, i és que va jugar a les categories inferiors de l'Espanyol. Em sap greu si ens escolta algun perico, però per l'amor de Déu, si ets capitana del Barça, no fotem. Sempre tindràs aquesta taca.
És que el filial de l'Espanyol, els equips de juvenils i això de l'Espanyol, normalment hi ha pujat molta gent, molt bona.
Sí.
Per exemple, aquí a Vilafranca, el Marroca o el Nico Melamed
sí, van néixer sí. Allà. No. S'ha de dir... Mal me fa dir-ho com a culer, però les feines que fa l'Espanyol en el futbol formatiu català és molt important, sí. Quasi igual que el Barça. Però bueno, no m'extendré massa en elogiar aquest equip, perquè després surten, se'n cauen caretes i es pot fer servir la meva contra.
Val, doncs no cal parlar bé de l'Espanyol, estem parlant del Barça i de la jugadora Alexia Putellas. I seguim.
I doncs perquè a Catalunya ens caguem molt en la monarquia, els catalans tenim aquesta dèria, però ella és la santa reina dels Països Catalans. Vull dir, això ho ha quedat demostrat i ho va demostrar en el discurs de la pilota guanyant la pilota d'or, que es va referir al Barça i sobretot va parlar en català en un escenari com aquell, que això també sempre, els catalans, sempre tenim aquestes petites victòries.
Ens omple d'orgull i satisfacció.
Exacte. Si són 20 segons, bueno, 20 o 30 segons d'un discurs davant del món, doncs ja és una victòria per nosaltres.
Sí, més o menys. Després de Pau Casals ja ve Alexia Putellas parlant a la pilota d'or. Doncs Bernat, molt bé aquest inici de 2022. Bé, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Sí, un últim, així és molt rapidet.
Sí.
Perquè tant ella com les seves companyes marcaran un abans i un després del món del futbol, cosa que m'alegra molt perquè farà que molts senyors que fan del futbol la seva personalitat i diuen que és un esport per homes i que s'ha de jugar amb dos collons comencin a hiperventilar i a fer-se caquet a sobre. Al veure que una generació de jugadores que ho guanyaran tot i que ho han guanyat tot i que seran la inspiració de moltes altres nenes catalanes que agafaran el seu relleu d'aquesta nissaga triomfal, doncs els hi faran callar una mica la boca.
Doncs aquesta és la millor raó de totes, i ja només per això ja l'hauríem de fer de facto caganera de l'any del Carn d'Olla a l'Alexia Putellas. Moltíssimes gràcies, exacte. Bernat.
A tu.
Una abraçada.
Igualment. Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio.
I quan falten 4 minuts per arribar a les 11, anem a posar-nos una mica musicals i a recuperar una cançó mítica que segur que tots coneixeu, tot i que ara aquests dies que està fent tan bon temps no la podem dedicar al cel, que és Cantant sota la pluja.
What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the